A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
El podcast de Aspercamp. Per conèixer en profunditat la tasca social d'aquesta entitat i les persones que la integren. Avui, autisme en femení. Benvinguts al podcast de Aspercamp. Avui volem explicar que cada cop els estudis científics evidencien que, contràriament al que es pensava, l'autisme es presenta també en un número important de dones. Tot i això, el diagnòstic, o es diagnostica menys, en aquest col·lectiu, degut a que es presenta de manera diferent entre homes i dones. Ens ho explicarem molt millor, o ens explicaran millor, la Cristina, la Vanessa, i la Jamel i l'Anna Moreno. I comencem. Cristina Collado és psicòloga especialista d'Aspercamp TEA. La Vanessa Duque, la Anna Moreno i la Jamel Lee són sòcies d'Aspercamp amb la condició que també ens explicaran com viuen el diagnòstic en primera persona. I qui parla? L'Alexandre Hernández, membre de la Junta Directiva d'Aspercamp. Benvinguts. Què tal, Cristina?
Hola.
Què tal, Jamel?
Hola, molt
com,
bé.
Com va tot, bé?
Bastant contenta d'estar aquí.
Molt bé, Vanessa.
Hola. Molt contenta de tornar a ser aquí al podcast.
Anna, què tal?
Hola, muy bien.
Bueno, benvinguts. Estem ja preparats per començar i podem començar amb la Cristina, i és que la nostra companya Cristina forma part de la taula de treball de professionals a nivell nacional enfocada a la dona autista de l'associació AETAPI, junt a la companya també, la Cati Pico, també d'Aspercamp. Cristina, ens podes explicar una mica què és AETAPI i per què des d'Aspercamp hem considerat important vincular-nos a aquesta taula?
Sí, AETAPI és una organització formada per professionals de diversos àmbits, vale, relacionats amb l'autisme, com l'educació, la salut, l'atenció primerenca, la intervenció, el diagnòstic, entre d'altres, i que té un clar objectiu, ser una plataforma d'intercanvi de formació, d'informació i d'avenç científic, i a través d'això millorar la pràctica professional i, en definitiva, la qualitat de vida de les persones amb autisme. Arrel d'aquí, l'any passat se'ns va oferir la possibilitat de participar en la taula de treball sobre dones autistes i actualment en som membres diverses companyes d'Aspercamp amb l'objectiu de conèixer millor i més profundament les diferències de gènere, com bé tu deies, Alexander, al principi, no? Entre els homes i les dones amb la condició. Com ho fem? Doncs a partir de la investigació, la sensibilització, la realització de formacions, que actualment, avui justament començava una formació específica, molt esperada, per professionals en relació a la intervenció a la dona, no? Específicament, perquè tenim moltes genèriques, però cap específica. D'acord? I en definitiva el que es pretén és consensuar unes bones pràctiques dins el marc de l'evidència científica, això és molt important, i en la pròpia experiència de les nenes i dones autistes per contribuir a un major coneixement d'aquesta doble invisibilitat, que és ser dona i ser autista.
Això és molt, molt important. Per això avui tenim tres dones que participen de l'associació, i un tema que ja hem parlat és el tema de la importància del diagnòstic, no? Per això volíem, què ha significat per vosaltres, per exemple, tenir un diagnòstic com a dona i un diagnòstic de TEA? Qui vol començar?
Sí. En el meu cas, que sempre dic, el meu diagnòstic va ser tardà. Em vaig diagnosticar després del meu fill, que té 8 anys. Fa 2 anys que estic diagnosticada, no és molt, tinc 38. I puc dir que encara estic en procés de conèixer-me i, bueno, m'ha donat la vida, sincerament, perquè tinc la possibilitat de conèixer-me, de saber com funciona el meu cervell, que fins ara no ho sabia, i de fer canvis i d'acceptar aquesta part meva que estava com entrenada per no acceptar-la, potser.
I per arribar, diguéssim, a aquest diagnòstic, la condició, la teva condició de ser dona ha sigut més difícil per arribar al diagnòstic?
Molt.
Per què?
De fet, fins i tot ara amb el meu diagnòstic se'm neguen molts puestos. Si jo vaig al metge o vaig a... Bueno, la societat en general és... no, si mires els ulls, o suposo que hi ha com un estereotip al cap de autisme és el nen que no parla i prou. I les dones, doncs, escapem de tot això. I tenim moltes etiquetes, no? Tímida o altres. I que, bueno, ja arrosseguem, no?, uns diagnòstics de depressió, d'ansietat, però no són normatius, tampoc. Vas al metge i et diuen, sí, és ansietat, però no hi han descadenant. És depressió, però no respons a la medicació com hauria de ser. I portes una batalla ja molt llarga.
En el teu cas, Jamel, arribar al diagnòstic, què ha significat per tu?
Jo em vaig autodiagnosticar fa 5 anys, als 25, després d'una extensa investigació, perquè des dels 20 anys aproximadament sabia que jo era diferent i que hi havia alguna cosa que ho explicava tot, però no encontrava el què. Doncs quan finalment vaig comprendre com es manifesta l'autisme en les dones, tot va fer clic. I ara que tinc el diagnòstic, des dels 27 anys, ara puc comprendre qui sóc jo, perquè ara tot té una raó de ser.
Has dit una paraula o una frase que em sembla molt important. Tu has dit, ara que sé com es manifesta l'autisme en les dones, i a mi m'agradaria que m'expliqués una mica com es manifesta l'autisme en les dones.
Sí. Nosaltres fem més masking o enmascarament i per això és més invisible l'autisme. Tenim menys dificultats socials per això mateix, perquè estudiem des de molt petites com la gent interactua i què hem de dir, què hem de fer, quina cara hem de posar. L'autisme és invisible per a nosaltres mateixes, perquè actuem com es suposa que hem d'actuar. Més o menys això.
Molt bé. Anna, ja hem parlat de les seves experiències, tant la Vanessa com ja la Jamel. En el teu cas, com ha sigut tot això?
Bueno, yo voy a llegar al diagnóstico igual que Vanessa, ¿no? A raíz de mi hijo mayor, que también, bueno, empezó ya desde pequeño. Y bueno, yo ya había tenido problemas de salud mental. Bueno, ¿qué te habían puesto? Que sea ansiedad generalizada, fobia social, homeopatía para solucionarlo, esto ya con 20 años. Y bueno, a raíz de lo de mi hijo, pues te haces un máster en autismo, en tu propio hijo y en lo que hay. Y bueno, es verdad que te empapas de conocimiento y dices, oye, pues que me parezco un poquito a mi hijo. Y bueno, te le das vueltas a la cabeza y dices, bueno, pero no me cuadra esto. Claro, mi hijo es un niño, tiene unas actitudes, es verdad que además tiene un tipo de autismo muy extrovertido, entonces también camufla también bien. Y bueno, yo iba mirando y digo, bueno, pues sí, mi hijo, incluso mi padre, que es como un calco de... llegué a la conclusión de que como existe el fenotipo ampliado, es decir, que esto es un espectro, hay un punto que es un medio, un punto muy autismo, un punto muy, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, estaré por ahí metida en algún sitio, ¿no? La cuestión es que yo con 36 años llegué a una crisis personal muy grande y me dieron un diagnóstico de trastorno bipolar inespecífico. Digo, bueno, yo digo, vale, pues tengo que ser diferente al resto de mi familia. En aquel momento no tenía capacidad de gestionarlo o de empezar a hacerme más preguntas y decidí, bueno, encontrarme mejor. Y junto con mi psicóloga, que es un sol, que la adoro, que han sido muchos años en su compañía, pude ir expresando esas preguntas que yo tenía de por qué no me identificaba con lo que me estaba sucediendo, por qué no funcionaban las pautas que me estaban dando. Y ella me dijo, dice, yo contigo siempre voy a hacer lo mismo, voy a trabajar lo que tú necesitas y no lo que ponga en un papel. Y a raíz de eso, pues llegamos ya, por fin, hace un año y pico, a que me pasó tesis dedicado específico a mujer, en vez de un autismo genérico de varón, que es lo que había antes, y ya llegamos a poner el nombre realmente.
Y aquí hay una cosa importante, que es que vosaltres heu arribat a un diagnòstic, i el diagnòstic en certa manera és una mica tranquil·lissador, no? Perquè dona com algunes respostes a la persona que sou. En l'entorn de, abans del diagnòstic, el que deia la gent, la família, l'entorn, els amics, aquesta manera de veure-les a vosaltres, com arribava això?
Bueno, en el meu cas, suposo que al final és el que la societat entén com una nena, no? Que és tímida, que li agrada molt llegir o que té un rol molt cuidador i no... No ansietat, sinó que és molt perfeccionista. Tot té com una raó de ser, però que entra dintre del rol aquest que tenim de nenes, no? I quan me'n recordo que quan vaig dir que m'he diagnosticat després del meu fill, molts van haver dos vessants, no? Una que és, ara tothom és autista. I uns altres que van dir, ja veiem coses que no anàvem igual que la resta, no? Però encara hi ha molta feina aquí.
Yamel, tu vas fer una feina molt important d'autoconeixement, no? Sí. Per arribar a una conclusió. Però el que deia la gent, la família, l'entorn, els amics...
Abans del diagnòstic em deien que jo era una quisquillosa, una exagerada, perquè no entendien la meva manera de sentir, de percebre el món, els estímuls, la informació. I llavors no em creien quan jo deia que la llum em feia mal de cap o que no tolerava les olors. I sí, l'entorn sempre em va veure com molt llepafils. Jo em sentia incomprendida.
Ana.
Bueno, yo tengo la suerte de que mi familia es bastante neurodivergente, entonces como que, bueno, sí.
Diguéssim que dintre d'aquesta diversitat...
Sí, sí, claro, somos todos un poco así con sus cositas, ¿no? Pues siempre he tenido fama de cabezona, de perfeccionista, evidentemente, de autoexigente, exigente a los demás, maniática... Pero bueno, es verdad que en mi casa siempre ha sido como un... Con lo cual, en lo que es mi hogar, mis padres, mis hermanos, siempre he sido yo misma. De cara afuera, lo que he tenido siempre es unas buenas máscaras. Que luego lo pagas con ansiedad, pero es verdad que has sabido camuflarte, comportarte, si algo te molesta te has callado y te has comportado pues, como una persona que encaja.
Cristina, una cosa que ho sento i tal vez per la forma com en aquest cas la Vanessa i l'Anna ho han explicat també, moltes dones adultes arriben al seu diagnòstic per els seus fills, no? Mm-hmm. Quan el seu fill és diagnosticat, després ve una, com un segon diagnòstic, és el de la mare.
I és molt important això, no? Les experiències que explicaven. Al final, elles són les expertes, no? I les hem d'escoltar molt perquè realment, gràcies a la seva informació, podem afinar més, no? I podem aprendre més i podem saber on estan aquests perfils en femení. Llavors, què ens passa amb les dones que, per el que elles deien, no? Que són invisibles moltes vegades, no? A el que entenem, el que és l'espectre. I aquestes característiques específiques, quan tenen un diagnòstic d'un fill o d'un familiar, es comencen a veure identificades, no? I és normal que al final doncs, saltin alarmes. Hi ha molt autodiagnòstic també, diagnòstic erroni previ, no? Que també han comentat la Vanessa i l'Anna. I això és un camí de moltes corbes, no? Fins a arribar realment al diagnòstic ferm. El problema que tenim és que no hi ha suficients professionals formats adequadament per atendre, i espercap no podem atendre a tothom, no? Llavors és molt important que els professionals ens formem, entenguem també l'especificitat del fenotip femení, no? De les diferències, no? Que comentava Yamel, que ho ha explicat molt bé, no? Les característiques de la dona TEA que existeixen, no? I no són les que surten en el llibre o que aprenem.
No és de llibreta, no?
No. I llavors és molt important això, el que estem fent avui, no? Escoltar-les, veure els seus punts de vista, les seves experiències, perquè tot i que no siguin característiques que estiguen en el manual, no? Són característiques que generen molt de malestar, no? i que s'han de treballar i acompanyar.
I una altra característica és també les dones que arriben, diguéssim, ja adultes al diagnòstic, perquè abans ningú les veia, les diagnosticava. Això també passa molt, no? Que més dones se diagnostiquen més tard. Què passa en les nenes?
Les nenes, el que ens passa és que tenim més informació també de l'escola, més actualitzada, els professionals de l'educació doncs cada vegada tenen més formació i n'hem detectant bastantes, però sí que moltes altres se'ns escapen, aquests perfils, no? Que són una mica tímids, que passen socialment desapercebuts, els seus interessos són molt normatius, és a dir, bueno, quina nena no li agrada, no ho sé, Frozen o les princeses, no? Però en canvi, si és un interès així més peculiar, doncs aquestes potser sí que les detectem més fàcilment, no? Però moltes altres se'ns escapen. I potser fins a l'edat adulta, quan ja comença a haver un desgast, perquè al final la dona autista és dona autista des de que neix fins al final, no? I per tant, viure com a dona autista enmascarant, no? Com dèieu bé vosaltres, doncs genera un desgast molt gran. I com detectem? Doncs apareix depressió, ansietat, altres símptomes que són indicadors i senyals d'alerta de ep, aquí està passant alguna cosa, no ens encaixa realment potser amb l'ansietat típica, amb la depressió típica, i si investiguem una miqueta, com va fer la psicòloga de l'Anna, no? Pues, trobes, no? Trobes pistes i dius, ep, cap aquí, tenim una dona autista.
Això estaria molt bé. Jo crec que estem en aquest moment del programa per fer algunes conclusions, i és que li podíem dir, per exemple, a dones que en aquest moment estan escoltant aquest podcast, diuen, ostres, què podria fer per sortir, diguéssim, de la invisibilitat que deia una mica la Yamel, no?
Jo diria a totes les noies i dones que pensen que podrien ser autistes que no tinguin por del diagnòstic, perquè estar a l'espectre autista no és gens dolent, i que abraçar el diagnòstic t'obre moltes portes i t'ajuda a desenvolupar l'autocompassió, que alhora t'ajuda a construir l'autoestima, que és una cosa que l'autoestima que moltes dones i noies tenen per terra després d'anys de camuflatge i emmascarament.
Anna.
Vanessa, perdó.
Anna està aquí, li toca després.
A mi m'agradaria animar a totes les dones, sobretot mai és tard. Nosaltres tenim un diagnòstic tardà i crec de veritat que l'única forma de trobar les eines correctes és aquesta, amb tenint el teu diagnòstic per saber com funciona el teu cervell i el que necessita. I crec que és un dret que tenim.
Tu que també és mare, no? Una orientació a les mares, per exemple, que tenen una inquietud en la vida, en el comportament de la seva filla, per exemple, no? Quina recomanació podem donar-li?
Diria el mateix, que busquin, sobretot, són nenes, han de mirar que siguin especialitat, que tinguin aquesta mirada més sensible, potser, amb les nenes, perquè un que sigui més genèric no ho veurà, potser, i que no es quedin amb el dubte, que ho mirin, i que, perquè és molt dur créixer sense diagnòstic, molt.
Anna, per exemple, a tu t'han recomanat que poguessis fer un diagnòstic o va ser iniciativa teva?
Bueno, ha sido conjunto con mi psicóloga, porque no estábamos, bueno, yo nunca estuve muy de acuerdo un poco con el otro diagnóstico que tenía, y además, no sé, era como una necesidad de o descartarlo también y aceptar el otro, lo que fuera. Al final era un... identificarse. Lo que pasa es que yo estoy en una fase diferente a mis compañeras y yo no tengo esa sensación de liberación o demás. Yo estoy en una fase todavía como un poco de negación y un poquito de rabia, ¿no? Porque es cuando estoy empezando a pensar que yo llevo viviendo 43 años como la persona en la que soy, pensando que todo el mundo vivía y sufría de la misma manera. Con lo cual, cuando te das cuenta de que levantarte de la cama y no querer y todo eso, te pasa a ti y no al resto, entonces te cambia mucho y entonces yo tengo esa rabia. Ahora mismo estoy en una fase un poco de ostras, me cuesta porque dices, de verdad que ojalá yo pudiera levantarme sin tener que preocuparme de todo lo que llevo ya encima o lo que he sufrido. Entonces pensar que tengo que hacer un esfuerzo, simplemente tengo que esforzarme el doble o la cantidad que sea, más que el resto de las personas, digo, bueno, pues te da muchísima rabia. Entonces pienso, claro, yo recibí un diagnóstico con 40 y tantos años, no es lo mismo. Digo, bueno, veo a mi hijo, que tiene ahora 16 años, y lo bien que lo lleva, todavía sin crisis de ansiedad, sin ningún problema, súper bien. Digo, claro, es que había una intervención desde niños, con lo cual pienso, claro, si detectamos las niñas desde ya, va a ser mucho más fácil ellas el proceso de llegar a una edad adulta en la que no arrastren tanto.
Cristina, per acabar, aquesta idea, no? el diagnòstic en un bon moment, no?
Sí, m'agradaria fer un incís uh-huh. al que comentaven les companyes i incloure, no? Que aquí tenim, bueno, la sort de tenir a tres dones que han obtingut el diagnòstic, no? Però aquelles persones que l'estan buscant, sobretot que busquin professionals que coneguin l'autisme, que estiguin actualitzats, no? Que tinguin la mirada sensible cap a la dona, que sospitin, no?, de diagnòstics d'una sessió, no? Perquè se'ns escapen moltes coses, necessitem moltes hores i molt de temps.
No? Un diagnòstic online.
Exacte, no? Un diagnòstic online. Al final hem de ser curosos i hem de buscar rigor en aquesta recollida d'informació, no? Llavors, bueno, l'associació dedica molt de temps a formar-nos, no?, per poder fer aquests diagnòstics molt cuidadosos, que impliquen molt de temps, conèixer l'altra persona, no?, i descobrir aquestes sutileses, no?, que queden una mica invisibilitzades en l'autisme en femení.
Molt bé, se n'ha acabat del temps. Moltes gràcies a Cristina, a Vanessa, a Yamel i a Anna per estar aquí amb nosaltres i compartir aquesta experiència en primera persona, que és molt important per nosaltres des de l'associació. I a tots vosaltres, moltes gràcies per escoltar-nos.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.